L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial un dia més aquesta salutació de benvinguda en este temps de Ràdio Actualitat, que és l'informatiu de les Terres de l'Ebre. Un temps que avui, dimecres, primer dia del mes de juliol, com és habitual i diàriament en setem, avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts. Temps d'actualitat que ens centrarem destacant justament això, que avui, 1 de juliol, comença el termini per a que les empreses interessades puguen fer servir ja la marca Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. Dilluns passat es feia l'acte d'hissament de les 5 banderes blaves que té el municipi de l'Ametlla, ho feien coincidint amb els actes de celebració de la festivitat de Sant Pere. Avui parlarem també de successos i dels dos incendis de vegetació al perímetre urbà de Santa Bàrbara. Fa poques setmanes se'n produïa també un altre d'incendi en uns solars abandonats dins el casc urbà. Agricultura accepta de mantenir de manera excepcional els tractaments aeris contra la mosca de l'olivera a proposta del sindicat Unió de Pagesos. Enguany serà el primer any que el departament deixarà aplicar aquest tractament de manera generalitzada contra aquesta plaga. I a Tortosa, l'Ajuntament reclama d'incloure al Pla Hidrològic de l'Ebre el cabal ambiental que marca la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Un informatiu, el d'avui, en el que passarem balanç també en aquesta diada castellera que, amb motiu de Sant Pere, dilluns passat, celebraven a l'Ametlla. I en clau d'agenda destacarem que divendres que ve hi ha prevista a Alcanar una xerrada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana, xerrada que portarà per títol la gent gran i la independència. I acabarem destacant que els guanyadors del certamen X i Z, promogut pel Centre d'Art Lopati, el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, comencen aquest divendres a muntar la instal·lació d'espills a la zona del Trabucador. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, comencem avui parlant de les Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. I ho fem perquè justament avui, dimecres, primer dia del mes de juliol, totes aquelles empreses que vulguin adherir-se a aquesta nova marca poden ja començar a fer-ho. La nova marca, que utilitzarà el mateix logo del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, vol convertir-se en un nou segell de qualitat amb projecció internacional per al territori i específicament per acreditar els seus productes agroalimentaris, ambientals i serveis turístics. En aquest sentit, els responsables de la gestió de la marca han anunciat que ara s'obri un procés d'acompanyament i assessorament per garantir el seu bon ús i efectivitat. La previsió és poder aconseguir l'adhesió d'un centenar d'empreses abans que acabi l'any. Després de més de 8 anys de treball i d'un intent inicial frustrat, la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera comença ara sí ja a caminar de manera efectiva, oferint a les empreses la possibilitat d'incorporar als seus productes i serveis el logotip acreditatiu. Finalment, s'ha optat per utilitzar la imatge del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre de comú acord amb l'organisme de la Diputació de Tarragona, una imatge que ha estat traduïda a diferents idiomes. Noelia Fabra, la tècnica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, remarcava que l'ús del logo de la marca turística permet sumar sinergies i reforçar la imatge de territori. L'escoltem.
En definitiva, el que s'ha volgut és aportar que la marca ens aporti un valor afegit als nostres productes i serveis, posar en valor el territori. Llavors, per tal de crear sinergies i reforçar una imatge única del territori, s'ha acordat en el Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre de compartir la mateixa imatge de marca. Llavors, s'ha adaptat la imatge del patronat incorporant la reserva de la biosfera per tal de sumar esforços i pues, aportar una més ràpida penetració als mercats, perquè ja és un logo molt conegut i, en definitiva, el que pretén la reserva de la biosfera és sumar i no entrar en competència entre uns i altres.
En declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, considerava que assolir un centenar d'empreses acreditades en aquesta nova marca abans que acabi l'any seria tot un èxit. Xavier Pallarès.
L'objectiu d'aquí a final d'any seria intentar assolir, pues això al voltant de les 100 empreses, això seria assolir un èxit potent. Per tant, aquí ara també comença tota una feina del que és la promoció a través de la Càmera, a través dels Consells Comarcals, a través del propi COPATE, perquè les empreses pues, vegin en això una oportunitat que els sigui garantia de que podran incrementar pues, les seues vendes o li podran donar un segell de qualitat.
I escoltem també les paraules del gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Minguell, que destacava la necessitat de fer un acompanyament i assessorament de les empreses per tal de fer un bon ús de la marca.
A la millor no cal utilitzar-ho a tots els productes de l'empresa. A la millor hi ha uns genèrics que no són necessaris i n'hi ha un producte que va al segment delicatessen, gourmet, o hi ha un mercat on l'importador li pot crear valor tindre aquesta marca i per tant pues, aquell producte, en aquell packaging és molt necessari. Per tant jo crec que és molt important poder arribar a fer un bon ús d'esta marca, tindre un bon argumentari per poder defensar-la i que no sigui un tema de que a la millor en 3 o 4 mesos esta marca comencem a dir que no té pel fet de portar la marca, l'empresa no vendrà més. El que ho ha de fer és fer-ho bé. Ha de fer la implantació i l'adaptació adequada per a que tingui realment valor.
Un cop aprovats aquest mes de juny el reglament d'ús, els annexos i les taxes, s'obri ara el període d'adhesions, ho dèiem en començar. Les empreses hauran de presentar, sigui al mateix COPATE, sigui a la Cambra de Comerç de Tortosa o a algun dels 4 consells comarcals, la memòria de la seva proposta que serà analitzada pel comitè avaluador que se'n reunirà com a mínim un cop al mes. Això significa la pràctica que no serà fins al pròxim mes d'agost quan es pugui començar ja a visualitzar el seu desplegament efectiu. Segons els organismes impulsors, s'ha produït un notable nivell de consultes per poder ja utilitzar la marca que ha identificat un total de 18 productes susceptibles de ser acreditats en els àmbits de l'agroalimentació, el medi ambient o els serveis turístics, classificades en annexos. Les empreses assumeixen per un període de 3 anys el compromís de millorar la qualitat del propi producte o servei amb el territori, amb la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social. Al final d'aquest període es procedirà a revisar el compliment d'aquests indicadors. A més, per poder rebre l'acreditació han d'efectuar el pagament d'una taxa d'entrada de 200 euros, així com una taxa anual de manteniment que va dels 50 euros per a empreses amb fins a 5 treballadors als 500 euros per a empreses amb casos amb més de 50 treballadors. Amb aquests recursos, el COPATE crearà i mantindrà una pàgina web sobre la reserva de la biosfera amb els recursos turístics del territori i també amb l'objectiu, la intenció d'així donar visibilitat en aquests productes.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem amb el repàs informatiu de la jornada. De ben segur que un dels elements que reforçarà aquest valor, el de la reserva de la biosfera, la marca Terres de l'Ebre, és el distintiu de banderes blaves que lluïxen en moltes, en algunes de les platges del nostre territori. El municipi que més en té, concretament el de l'Ametlla de Mar, són 5 les banderes blaves que, si saben, el passat cap de setmana coincidint amb els actes de celebració de la festa de Sant Pere. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, ens ho explica Olga Tomàs.
Aquest dilluns, dia 29 de juny, aprofitant la festivitat de Sant Pere, va tenir lloc al davant del Centre d'Interpretació de la Pesca, al Port Pesquer de l'Ametlla de Mar, l'acte protocolari d'Isada de Banderes Blaves. Cal recordar que aquest any la Fundació Europea d'Educació Ambiental i del Consumidor va tornar a atorgar 5 banderes blaves a les platges de l'Ametlla de Mar, a més de la bandera blava al Club Nàutic. L'acte va reunir a representants municipals, representants del Club Nàutic i també de la Cofreria de Pescadors i de la Creu Roja. La regidora de Medi Ambient, Maria Marçal, va anunciar la imminent instal·lació de desfibriladors a les platges de Bandera Blava i 2 torres de vigilància pels socorristes de Creu Roja a les platges de Sant Jordi i també de Calafort. L'escoltem.
Celebràvem la ida de les banderes, de les 5 banderes blaves de les nostres platges, més la del Club Nàutic. Com a novetat, doncs, aquest any estiran com a servei complementari, tindrem desfibriladors a totes aquestes platges i, a més, tindrem 2 torres de vigilància per a socorristes de la Creu Roja a Sant Jordi i a Calafort. Llavors, nosaltres intentarem millorar tots els serveis en el que sigui les nostres possibilitats econòmiques, que la cosa ara mateix està una mica complicada, però intentarem fer aquest esforç perquè també considerem que això és una promoció turística important, no? Tindre aquests distintius que són reconeguts internacionalment també és bo que la gent, quan vegi aquestes banderes blaves, sàpiga on te va i els serveis que es donen amb aquestes localitats.
L'acte va comptar també amb la intervenció del president del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar, Josep Asensi, i de l'alcalde Jordi Gazeni. Des d'avui, els distintius blaus de qualitat ja onejaran a les platges de Calafató, Sant Jordi, Calafort, Pixabaquis i l'Alguer, a més del Club Nàutic de l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Olga, i anem ara cap a Santa Bàrbara per parlar d'una qüestió molt diferent. 2 incendis de vegetació al perímetre urbà del municipi s'han produït en els últims dies. Fa poques setmanes en produïa un altre també en uns solars abandonats dins del casc urbà. Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals davant el risc forestal que hi ha aquests dies de calor pronunciada. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Ahir per la tarda es va produir un petit incendi en les immediacions del passeig de les escoles de Santa Bàrbara. Segons que informava el regidor de Governació Planer, Antoni Ollés, al voltant de les 3 de la tarda, alguns veïns van donar l'avís d'una crema que estava afectant els camps de conreu al darrere de l'Escola Municipal de Música. Després de trucar al telèfon d'emergència 112 i en qüestió de minuts arribava a la zona una ambulància, una dotació de Mossos d'Esquadra i un camió de bombers. Després de revisar la zona, els bombers van procedir a remullar el perímetre i apagar les poques flames que continuaven cremant. Segons detalla Ollés, afortunadament les flames no van poder avançar cap al nord perquè una finca veïna estava ben llaurada i neta d'herbes i van actuar com a tallafocs. L'incendi va començar al costat del camí del cementiri i es va anar desplaçant uns 200 metres en direcció est fins a arribar al següent camí, just al darrere de l'Escola de Música. Casualment, uns minuts després, es produïa un altre incendi de dimensions menors a l'inici del camí de Palomo, en la rotonda de la sortida cap a Tortosa. El regidor Planer concloïa recordant que, tenint en compte les elevades temperatures que estem patint i la forta sequera que afecta a tota la vegetació, tothom ha de ser conscient de la importància de no cometre cap imprudència com encendre foc al camp, llançar borilles per la finestra, etc., perquè les conseqüències podrien ser molt més greus de les que es produïen ahir. És de destacar i recordar que el nostre poble ja va viure a principis del passat mes de juny el primer ensurt de la temporada, quan els bombers van haver d'acudir a sufocar un incendi que es va produir a les parcel·les que hi ha al final del carrer Ulle, con a confluència amb el carrer Alguer, a la zona est del poble. Un incendi que, com es podia comprovar, no ha estat l'únic, ni ho serà, si no es posa remei definitivament al problema dels solars bruts i amb herbes altes i seques que hi ha escampats per diferents punts del casc urbà de Santa Bàrbara i del seu entorn, i que, com es pot comprovar, és un perill real, especialment en aquests episodis de calor i sequera que estem vivint. De fet, avui mateix, la Protecció Civil de la Generalitat seguia demanant prudència en les activitats a prop de les zones forestals per l'increment de risc d'incendis. L'organisme posava per quart dia consecutiu la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya enfocat d'acord amb el risc d'incendi forestal que hi ha com a conseqüència de les extremes condicions climàtiques que estem vivint aquests dies. A més, es manté des de divendres passat en fase de d'alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya Procicat per la onada de calor que s'allargarà almenys fins a demà. Derivat de la onada de calor i altres factors com la baixa precipitació dels últims mesos en algunes zones, el risc d'incendi forestal s'incrementa diàriament, destacant com a zones de major risc les poblacions a prop de zones forestals, en especial urbanitzacions i sobretot les que no disposen de les mesures de prevenció davant d'incendis. Aquest dimecres, avui, es manté les previsions de superació de temperatura màxima extrema de forma generalitzada a tot el territori català, excepte en algunes comarques del litoral central. La predicció detallada actual indica que l'episodi es mantindrà segur fins dijous 2 de juliol, és a dir, demà, quan es preveu que la probabilitat de superació de la temperatura màxima extrema sigui menor i l'afectació més localitzada a la part oest del país. Però l'episodi es podria allargar fins al dimarts, dia 7 de juliol. Protecció Civil de la Generalitat recomana a la ciutadania que s'informe de com fer front a aquest augment significatiu de les temperatures, sobretot en el cas de les persones més vulnerables a la calor, com la gent gran, els nadons o els malalts crònics.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night l'Aldea.
Informatiu Emotiu.
Continuem parlant ara del Departament d'Agricultura, que accepta de mantenir, tot i que de manera excepcional, el tractament aeri contra la mosca de l'olivera a l'Ebre a proposta del sindicat Unió de Pagesos. Aquest any serà el primer en què el departament deixarà aplicar el tractament de manera generalitzada contra aquesta plaga. I és que els dos últims anys la proliferació excepcional s'ha traslladat també a d'altres comarques que no la coneixien, com ara les Garrigues, l'Urgell, la Segarra, zones de l'Alt i Baix Empordà, el Baix Penedès i fins i tot també zones concretes de la demarcació de Barcelona. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
El Departament d'Agricultura ha acceptat les esmenes d'Unió de Pagesos a l'ordre que regula a Catalunya la plaga de la mosca de l'olivera, entre les quals que es mantingui la possibilitat de fer el tractament aeri de manera excepcional en cas de que els nivells de la plaga continuen sent molt elevats o que no es disposi d'una alternativa tècnicament o econòmicament viable, o que el tractament aeri suposi avantatges econòmics o mediambientals respecte al tractament terrestre. Aquest any serà el primer en què el Departament deixarà d'aplicar el tractament aeri de manera generalitzada contra aquesta plaga i la pagesia aplicarà el sistema alternatiu de captura massiva, tot i que encara es desconeixen els resultats d'aquest nou sistema. Per aquest motiu, el sindicat va instar Agricultura a dur a terme tractaments aeris puntuals com preveuen les normatives estatals i europea. Cal tenir en compte que un possible descontrol de la plaga a la zona endèmica, és a dir, les comarques del Baix Ebre, del Montsià i de la Ribera d'Ebre, podria provocar unes pèrdues econòmiques no assumibles pels productors i assentaria encara més la plaga a les noves zones d'afectació. La mosca de l'olivera és una de les principals preocupacions dels productors d'oli d'oliva de Catalunya. Les elevades temperatures i la humitat durant la tardor, juntament amb la dràstica reducció dels tractaments aeris que aplicava el departament a les zones endèmiques, han provocat en els darrers dos anys la proliferació excepcional de la plaga, no només a les comarques de l'Ebre, sinó també que s'ha escampat a zones allunyades d'aquesta zona endèmica, on pràcticament no es tractava la plaga. Comarques com, per exemple, les Garrigues, l'Urgell, la Segarra, o zones de l'Alt i Baix Empordà, el Baix Penedès i fins i tot zones concretes de la demarcació de Barcelona. El departament va decidir constituir a finals del 2014 la Comissió Tècnica de la Mosca de l'Olivera amb l'objectiu de consensuar entre els diferents agents del sector les accions a emprendre durant el 2015 contra la plaga. Aquesta comissió va acordar treballar perquè en aquesta nova campanya de l'oliva el màxim nombre de productors apliqués sistemes alternatius a la lluita química, bàsicament els mètodes biològics de captura massiva o atracció i mort. Aquest mètode, d'acord amb els resultats experimentals obtinguts pel Servei de Sanitat Vegetal d'Agricultura a l'Ebre, pot resultar tan efectiu com el tractament aeri. A més, aquest sistema de lluita serà auxiliat per una mesura agroambiental enmarcada en el programa de desenvolupament Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. No obstant, aquesta comissió tècnica també va acordar que si la incidència de la plaga és molt important, cal mantenir l'opció de dur a terme algun tractament aeri de forma excepcional.
Gràcies, Josep. I encara en clau mediambiental hem de destacar avui també que l'Ajuntament de Tortosa reclama que s'inclogui al Pla Hidrològic de l'Ebre la proposta de cabal ambiental de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. L'alcalde del municipi, Ferran Bel, ha assenyalat que l'Ajuntament ha volgut fer seva aquesta proposta per millorar el règim de cabals del tram final del riu. Ferran Bel ha avisat també la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el Ministeri d'Agricultura que tindran el seu ajuntament al davant mentre no es modifique la proposta de cabals actual. Aquesta proposta és considerada clarament insuficient i lesiva per als interessos mediambientals i econòmics de les Terres de l'Ebre. Recordem la proposta de cabals de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre planteja un volum anual d'aigua de 5.871 hectòmetres cúbics en anys secs, 7.732 en anys normals i 9.907 en anys humits, xifres molt allunyades dels 3.009 que proposa el Pla Hidrològic actual.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
El recorregut informatiu d'este dimecres novament passa per l'Ametlla. Ara ho fa per passar balanç a la Diada Castellera que amb motiu de la festa de Sant Pere dilluns passat celebraven al municipi Calero, una diada en la que hi participaven, a banda dels xics caleros, també els torraires de Montblanc. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
En aquesta diada, tercera diada de Sant Pere, els xics caleros van compartir plaça amb els torraires de Montblanc. Els de la Cala han fet un balanç positiu del seu paper després de complir amb un dels seus objectius, la descàrrega del 5 de 6. Això sí, gràcies a l'esforç dels castellers, però també a la participació dels quintos i de tothom qui es va sumar a fer pinya. Així ho ha subratllat el cap de colla, Bernat Margalef.
Sí, portar el 5, que pues, necessita molta gent a la pinya i és el que ens costa més moure camises a les diades i que és el més difícil. Però bueno, ja que tenim l'altra colla i vam tenir la gran col·laboració dels quintos, que pues, volem establir a partir d'enguany, que pues, a la diada de Sant Pere tindrà una col·laboració amb ells, que ens ajudin ells a nosaltres i nosaltres també amb ells a l'hora de participar de la festa, pues, ja tindrà més gent a la pinya, pues, se va poder portar a plaça el 5 de 6 i també recuperar el 2 de 6 que l'any passat ens va donar unes grans alegries.
Els xics caleros també van poder descarregar, tal com deia ara Bernat Margalef, aquest 2 de 6 i també el 4 de 6 amb agulla. No van faltar tampoc els pilars sobre una de les embarcacions en el mar de la processó en honor a Sant Pere. Per la seva part, els torraires van descarregar un 3 de 6 i un 4 de 6 amb agulla. D'altra banda, també va haver un intent desmuntat de 4 de 6 amb agulla i un intent desmuntat de 5 de 6, a part dels pilars de comiat compartits amb els xics caleros. Des de los xics caleros, el cap de colla ha remarcat que encara queda molta temporada per davant i molt de treball per fer. Un dels reptes dels de la Cala són els castells de set. Segons Margalef, la propera cita són les festes del Carme al barri marítim tarragoní del Serrallo, on veuran l'evolució del treball de la colla. I és que cada diada és un baròmetre del punt de la colla castellera en què es troba, ha subratllat el cap de colla de la Milla de Mar.
Gràcies, Olga. Seguim ara a ritme de propostes d'agenda i per fer-ho anem cap a Alcanar, perquè l'Assemblea Nacional Catalana d'Alcanar ha organitzat per divendres que ve una xerrada informativa que portarà per títol La gent gran i la independència. Serà, concretament, divendres a les 7:30 de la tarda a la Sala d'Actes de Serveis Agraris, una xerrada de la que en parlava els nostres micròfons el regidor de la gent gran a l'Ajuntament d'Alcanar, Joan Roig.
Necessitem la saviesa, l'experiència i el recorregut de la nostra gent gran per construir el nou país. Ells han de ser el pilar principal de la nova República Catalana i per això els unionistes, els que no volen que aquest procés sobiranista tiri avant, ho saben i per això inoculen missatges catastrofistes que assusten pues, els nostres avis i pretenen inclinar la balança cap al no a la llibertat i la independència del nostre país. És per això que és molt important també no escatimar esforços a l'hora d'explicar quina serà la situació de la nostra gent gran després de la independència de Catalunya. És per això que el proper divendres, dia 3 de juliol, l'Assemblea Nacional Catalana organitza una xerrada als serveis agraris que es diu La gent gran i la independència. És una xerrada que complementa també la xerrada que es fa el pròxim 8 de juliol per part d'Òmnium Cultural i que té com a tema únic i principal l'adònium cultural, les pensions en la nova república, en el nou país. Esta xerrada que farà Jordi Romeva, membre de l'Assemblea Nacional Catalana, tindrà lloc, com ja he dit, el divendres 3 de juliol a les 7:30 als serveis d'agraris. Parlarem de sanitat, de pensions, de l'inserso, del benestar en general de la gent gran a la nova República Catalana i al nou país. No hi falteu.
Ho escoltàvem en les paraules del regidor. A banda d'aquesta xerrada prevista per divendres a Alcanar, n'hi ha una altra de programada també per la propera setmana, xerrada de la qual en parlarem més endavant, però que en este cas portarà per títol les pensions i l'estat del benestar a la Catalunya del futur. La protagonitzaran dos membres d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, com són Dolors Enró i Josep Mora Grega. La xerrada està prevista per dimecres 8 de juliol al Casal Cívic Trinitari Bell. I a la recta final del nostre temps d'actualitat parlem també de qüestions artístiques. Instigar un diàleg entre els dos mars que separen la barra del Trabucador a través d'una instal·lació amb 144 espills mòbils en un marc de 6,25 per 3,5 metres i gràcies als reflexos de la llum solar o als moviments del vent. Aquesta és la proposta del projecte Emmirallà dels artistes Jordi Luengo i Teresa Martín, que ha guanyat la convocatòria del segon concurs d'art públic X i Z. El muntatge començarà aquest divendres i s'inaugurarà oficialment dissabte cap a les 8 del vespre. La idea dels artistes és que perdure un cert temps a la zona i que pugui atreure el públic involuntari que acudisca a l'espai. I així ho explicava a l'Agència Catalana de Notícies un dels artistes creadors d'aquesta instal·lació en Mirallà, Jordi Luengo, explicant, com dèiem, la seva voluntat que la natura establisca un diàleg a partir de la seva instal·lació. Jordi Luengo.
A partir d'aquesta idea del mirall vam començar a pensar que nosaltres venim del món de la imatge. Van dir, per què no fem una imatge que no sigui fixa, una fotografia, sinó que sigui una imatge dinàmica, que sigui una imatge que pugui, la natura pugui jugar amb la construcció que estem fent. Llavors van dir, fem un mar, fem un mirall, i després del mirall vam pensar, i per què no trenquem el mirall? I aquest mirall comença a jugar, fem amb el mirall com si fos unes veletes que el vent comenci a jugar en la imatge, si vols saber dir tu, el vent juga en la imatge, en la representació, i és com si la natura jugués amb la nostra instal·lació.
El projecte de Luengo i Martín va ser presentat el passat dimarts al matí al Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, l'OPATI, un projecte que, recordem, va ser escollit entre 19 propostes guanyadores, inicialment a partir de la tria del jurat i, en l'última instància, a través de la consulta oberta al públic entre els 4 projectes finalistes. La codirectora del certamen, Antònia Ripoll, subratllava la voluntat de treure l'art contemporani de les instal·lacions museístiques habituals i portar-la a espais públics, per tal que puguen arribar molt a prop de tothom.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alamant.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pujar les temperatures que tornarà a fer que l'ambient a migdia sigui de calor intensa. Ja ho veuen, anticicló que abraça bona part del continent europeu, que farà que avui hi hagi ben pocs núvols, tot i que hi ha alguns bancs de boira que són presents en alguns punts, especialment cap a l'Alt i del Baix Empordà. Els veuran de seguida sortir en forma de taquetes grises en aquests punts, i també d'altres punts de la Costa Daurada hi ha algun núvol baix, algun banc de boira, aquí tenen les boires aquestes que els dèiem, i que continuaran presents al llarg d'aquest matí, la façana litoral de les comarques gironines, mentre que la resta del país l'ambient serà majoritàriament assolellat, però amb bandes de núvols alts que guanyaran terreny durant la tarda i el vespre, que apareixeran sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, al Pla de Lleida. En principi no hi haurà precipitacions, podria créixer algun núvol en algun punt de muntanya, però en general l'ambient serà assolellat i les temperatures tornaran a ser molt altes. També bandes de núvols alts que apareixeran pel sud, amb temperatures molt altes, amb un ambient calorós i assolellat, i els pròxims dies, a part d'alguns núvols cap a la tarda de dijous i també entre dissabte i diumenge, que podrien donar algun ruixat, però les temperatures de moment no hi ha canvis. A partir però de dimecres de la setmana vinent sí que sembla que aquesta onada de calor podria acabar-se.
I amb la previsió del temps, una jornada més, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dimecres 1 de juliol. Un temps que elaborem amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, un temps que un dia més ha estat presentat i conduït per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.